La ruta del salmó.
D'aquí 10 minuts aproximadament parlarem de la nova situació dels autònoms, però ara a la ruta del salmó, el Víctor Correal i l'Adrià Quatrecases ens apropen aquesta història extraordinària, la d'algú que va deixar tot el que tenia, i tenia molt, sobretot un cognom, per fer-se monjo de Poblet.
Aquest que escolteu caminar pel claustre del monestir de Poblet és un dels 25 monjos que actualment hi resideixen. S'ha llevat a 4:45, a 5:15 i durant una hora ha cantat matines. A 6:00, lectio divina.
I després les laudes, i després la missa, i després el migdia a 1:00, després a la tarda les vespres, i després les completes. Hi ha monjos que porten 67 anys aquí. I això un dia fa gràcia, dos també, però 67 anys.
Però llavors, què hi fa vostè aquí?
Tenia una insatisfacció existencial, vivia massa bé. Tenia cotxe, tenia uns pares, una persona coneguda, un seu nou popular, no em faltava cap cèntim a la butxaca, tenia una posició social, estudiava farmàcia amb un futur molt bo, tenia la publicitat feta pel meu cognom, però jo no estava feliç a mi mateix.
Però quin és aquest cognom tan popular? Qui era son pare? I si ho tenia tot, d'on venia la seva infelicitat? Ens ho explica?
Mireu, jo vaig néixer l'any 1934. La família penso que era molt senzilla. Un pare que era oficinista i una mare que també era oficinista. Un pare que era aficionat a fer teatre d'aficionats al barri de Gràcia, però que duria a cobrar molt poc o res. Tots els meus parents eren gent que vivia al barri de Gràcia. El meu pare, als 5 anys, el van portar a Barcelona, fill d'un policia aragonès. I al carrer Joan Blanc es va viure. Es va casar amb una noia catalana del carrer Argentona, del barri allà a plaça Rovira.
Potser per la veu, molt semblant a la de son pare, ja ho heu endevinat, era l'actor Paco Martínez Soria. El recordeu, oi?
Muy bien, joven. ¿Se va usted?
No, acabo d'arribar i estava...
Pero bueno, ¿usted quién es? A ver si nos orientamos, porque estamos aquí.
Miri, jo sóc el Víctor Correal i estem parlant amb el seu fill, que és el...
Ah, caramba! Usted perdone que no le haya reconocido así a primera vista, pero es que creí que usted era doña Encarnación, la vecina del segundo.
No, no sóc la veïna i m'està posant...
Bueno, el meu pare llavors ja feia teatre. Perquè el del senyor aquell de la casa de tubos li va dir: mire, don Paco, es mejor que deje usted la oficina y representación de tuberías, de riegos, y dedíquese usted al teatro, que es lo suyo, porque si no, no haremos ni una cosa ni otra. I el teatre va començar a fer-lo, sobretot a Barcelona, al Teatre Poliorama. Va fer unes grans temporades al Poliorama. I nosaltres, la família, anava progressant. Jo anava llavors als escolapis del carrer Balmes Travessera. I recordo que em va fer molt d'impacte la pregària i tot això a mi em anava quedant a l'arxiu de la meva memòria, de la meva espiritualitat. I tu em pots preguntar, i a casa seva no li donaven una dosis de religiositat? Doncs no. A casa meva em donaven una dosis de bondat. I tot el que és bondat és religiós, que Déu és bo. Però el que no havia era una estructura eclesial. Però ignoraven que a mi semblava calant dins meu un fons religiós important.
I tot aquest fons religiós un dia surt i anuncia a casa que es vol fer escolapi.
Hi va haver un daltabaix. Però, fill meu, qui t'ha enganyat? Què et passa? Que no estàs bé a casa? Jo dic, sí. Però ells no podien entendre que jo volia entregar-me a Déu. Què t'ha passat? Qui t'ha enganyat? Què passa? Estàs boig? És un covard? M'ho vaig sentir dir tot. Quan va venir meu pare aquell vespre també, i va dir, què passa? Que és que te da miedo la vida? Diu, no, no, que és que te da un mal ejemplo? I jo vaig dir, home, tot ajuda a pensar.
Perdoni, però a què referia exactament?
Potser la vida que vaig veure a prop del món dels artistes em va decebre molt respecte a algunes coses d'aquesta vida home-dona. Això em va marcar molt. Vaig veure disgustos, vaig veure moltes coses que a mi no em van omplir. Vaig veure moltes infidelitats en molts ambients de persones amb què no es valoraven aquestes... I ja sabeu vosaltres que el món de l'artista, etc., és molt, molt especial. Doncs a mi no m'omplia allò. Ho veia fals, ho veia postís. I potser em van caricaturitzar una mica la feminitat i la bellesa i el cos. Vaig veure tant cos, vaig veure tanta relació, vaig veure tanta promiscuitat, que m'omplia més la pregària, m'omplia més el donar-me als nens malalts o als nans o tal, m'omplia més anar al silenci i m'omplia més pensar en Déu. Una xica con imán. Home, el meu pare estava molt emprenyat, molt emprenyat. Però Déu és bo, i el meu pare era boníssim. I el meu pare llavors un dia em va dir: ya vendré a verte cuando sea capaz de entender tu paso. Ahora no estoy preparado, em va dir. I llavors el dia de Sant Esteve de l'any 55 vaig tenir visita de família que podia tenir-ne, i aquell dia va venir el meu pare. I ja va respirar una mica, em va veure feliç i content, la meva mare ja ho estava una mica més, i llavors pujava de quan en quan a veure'm, ens ajudava, va donar cèntims per fer unes reformes a unes dutxes que hi havia molt velles i primitives. L'home es va voler ser generós amb l'escola Pia i a la vegada amb el seu fill, i llavors va ser una retrobada. El meu pare sempre em deia: hijo mío, tú y yo estamos haciendo lo mismo, ¿eh? Estamos con el público. I una vegada va venir al col·legi de la Diputació el dia Nadal i no va poder entrar, que estava la gent fins al carrer. I va dir, amb aquella expressió tan popular que tenia el meu pare: coño, hijo mío, has agotado el papel como yo. Agotar el papel vol dir acabar les entrades.
Ja escolapi i arreglats els problemes amb la seva família, en pare Francesc es va dedicar les classes a l'escola Pia de Mataró.
I un dia amb un noi, doncs jo li preguntava en castellano la direcció de su casa, les fitxes, no sé què preguntava, i ell em contestava en català. I jo li vaig dir: fixa't tu quina manera d'estar format. Diu: hábleme usted con la lengua que le hablo yo por educación. I el noi, que el felicito molt al seu lloc, diu: no, perdone, jo sóc català, i vostè ja m'entén, i vostè també és català. I diu: jo li parlaré sempre amb aquesta llengua. I jo li vaig dar una bufetada. I aquest és un pecat que jo em vaig confessar al cap dels anys, quan vaig entendre el que havia fet. Com que a casa meva tampoc no en tenien massa, ni eren massa doctes amb el problema de Catalunya, doncs jo no vaig ser format amb això. Vaig fer un batxillerat amb els llibres de text de l'època, i a casa meva no tenien una formació com per dar-me el que havia de saber com a bon fill de Catalunya. Ho lamento, i va ser així. Però quan van passar els fets, ja el 75, que va canviar tot el país, vaig ser conscient de que jo estava retardat, que era un retardat mental. I aleshores vaig haver d'estudiar 4 anys a l'Òmnium Cultural, el català i tot el problema i la realitat de Catalunya. I vaig dir: a mi m'han enganyat. Això no ho sabia. Lamento, jo no sabia el que va passar el 14, en 1714, jo no sabia els drets de Catalunya inculcats, res, no sabia, no s'havia explicat mai, no s'havia explicat res d'això. Quan vaig entendre el que havia fet, vaig escriure una carta de penediment i de reconciliació, total, també una carta preciosa, antològica, d'agraïment. Diu: no em parli dels fallos que tenen les persones i no me'n parli mai més de la bufetada, el vindré a veure, el recordo, l'estimo, etc. I ara estem en un moment molt complicat també de tot això, i alguns també estan defassats i haurien de tornar a aprendre, com jo vaig fer a l'Òmnium Cultural, aprendre a estar al moment actual de les coses, perquè si no també donem bufetades i després ens en penedirem. Doncs bé, jo això era molt feliç, Escolapi, vaig fer molts anys, etc etc. Però un dia el pare provincial dels Escolapis em va enviar a Poblet a predicar una setmana d'exercicis, que se'n diu de reflexió, a 6 joves escolapis. I vaig venir, que no en tenia ganes, gens, no me'n recordava, em va enxafar les vacances, estava a casa, anava cada dia a la platja. Bueno, vaig entrar a l'hostatgeria, em van anar a la tarda i vam anar al cant de vespres. I després de vespres a sopar, en aquest menjador que vosaltres heu menjat, en silenci. I quan vaig sortir del menjador, jo no sé per quina bogeria interior vull quedar-me aquí a viure. No sé què he captat d'aquí que ho necessito. I total, que el mes de maig a mi em van dir: vingui amb la roba per 2 anys i farem una prova. Vaig venir aquí amb la maleteta i uns quants llibres, 4 llibres o 5, i encara hi soc. Què és ser monjo? Doncs ben bé no ho sé. perquè jo sóc la mateixa persona. Menjo amb la mateixa boca, tinc les mateixes mans, puc fer els mateixos pecats i les mateixes virtuts. Però abans era un religiós que podia anar amunt i avall amb la moto, no em perdia cap cosa, cada dia banyar al gimnàs, mil coses bones i algunes de dolentes. I aquí no, aquí només el vot de prometre estabilitat monàstica, que vol dir viure sempre en aquest monestir fins l'hora de la mort. I després suportar i aguantar els mateixos monjos que trobes, que es van morir, però si com que anem per ordre, el que toca al costat li fan pudor els peus, has d'aguantar els peus fins que se'l renti o digui, pues he trobat una colònia. I aquí què fem? Vivim el silenci. I dius, el silenci, vostè amb aquest xerra, mira per tu, el silenci. Què és el que us falta fora, tenir silenci? Però un silenci sonor, que per dintre tens mil veus de coses que t'han frapat i les portes a la teva dintre i et fan riure, et fan plorar, et fan pensar, et fan dormir. El silenci.
La ruta del salmó.
El pare Martínez Soria, protagonista de La ruta del salmó, d'Adrià Quatrecases i Víctor Correal. No sé si us ho ha semblat a vosaltres, però sentint el fill, em semblava sentir la veu del pare, de Paco Martínez Soria. És ben bé allò que els testos s'assemblen a les olles. Falten 3 minuts perquè siguin 3:15.